Pel maig, que el jorn és tan llarguer, més dolç el cant d'ocells de lluny. I quan me'n vaig del meu recer, recordo aquell amor de lluny. Soc de tristors i anhels colpit, tant que ni el cant ni l'ars florit estimo com l'hivern gelat. Mai més d'amor no gaudiré sofrint aquest amor de lluny, car de millor enlloc no en sé. Cap més gentil, ni prop ni lluny. Cert que és tan ver i tan polit que en Jou no en dol pas ser junyit ni si sóc per ella captivat. M'arrit i alegre partiré quan vegi aquest amor de lluny, però no sé quan el veuré, car nostres terres són molt lluny. De ports i a fraus tot és cafit al llarg camí. I n'he neguit. Facis de Déu la voluntat. Em vindrà el goig quan cridaré per Jesús Déu l'amor de lluny, i si ella vol, m'albergaré prop d'ella, bé que sóc de lluny. Llavors vindrà el parlar avellit i el bon solàs del món ben dit, del mot ben dit. Amant llunyà m'hi hauré apropat. Prou sé que Déu m'escolta bé per qui veuré l'amor de lluny. Més si l'amor m'escau, potser, dos mals em fa, car més tan lluny. Ah, si allà fos ben acollit, de pelegrí amorós vestit i pels seus vells ulls contemplat. Déu, que fa tot el que va i ve i aferma aquest amor de lluny, doni'm poder, coratge n'he, per veure el meu amor de lluny en avinent lloc expandit. En cambra gran, jardí exquisit, que em sembli tot palau fedat. Qui em diu sedec no és mentider, sóc anhelós d'amor de lluny. Cap altre envit no em fa plaer com de gaudir l'amor de lluny. Més mon padrí m'ho ha interdit, que d'un embruix sóc posseït, m'ha fet amant, no pas amat. Més, si el que vull m'és interdit, sigui per sempre maleït qui em feu l'embruix de no ser amat. Bé, hem llegit aquest poema de Jofré Rodel, un dels trobadors més coneguts. Sobretot és conegut per aquella expressió l'amor de lluny. Es va enamorar de la comtessa de Trípoli, una dona que no havia vist mai. Però en sentia dir unes descripcions tan extraordinàries que només per aquelles descripcions va creure que dedicaria els seus poemes amorosos a aquesta dama.
I és especial la traducció en català.
Exacte.
Diguem-ho això.
És una especial, és una traducció de l'Alfred Badia. Exacte. Aquesta és una traducció que, per tant, no és l'original occità. Ah. Penseu que estem parlant d'un poema del segle XII. Per tant, no és estrany que hi hagi tanta referència referències a Déu, a la voluntat de Déu, aquestes qüestions feudals.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amics i amics. Avui és 18 d'abril de 2017. Com passa el temps, eh? Semblava que era ahir que començàvem el mes i ja som a mitjans d'abril, ja han passat les vacances de Setmana Santa i ja tornem a seguir.
Relaxats, després d'haver-les gaudit.
He llegit molt, eh? Bé, doncs, avui, com deia, és 18 d'abril, això és Punt 7 Ràdio de Sant Celoni i, per tant, això és Tirant de llibres. Només pot ser això, aquesta hora, un dimarts al vespre, només pot ser això, eh? Passen uns minutets de les 9 del vespre. Molt bona nit, Joan.
El programa 329. 329,
exactament.
Bona nit a tothom. Esperem que aquest espectacle que estem a punt de presentar-vos us agradi. Diem espectacle perquè per nosaltres ens ho passem molt bé fent-lo. Espero que també us ho passeu bé vosaltres sentint-lo. Bé, abans de començar a dir les dades, direm que sempre diem que aquest programa s'emet també a través de Ràdio Vitamènia, que és l'emissora municipal de Santa Maria de Pau Tordera, emissora germana d'aquí, al costat a les 9 del vespre del diumenge a la nit. 9 del vespre de la nit, 9 de la nit del diumenge. I que és una feta en coproducció amb la xarxa de comunicació local.
Molt bé, doncs hem començat el programa llegint un poema, una lectura d'un trobador, Jaufré Rodel, pel maig, que el jorn és tan llarguer. I per què ho hem fet, això? Doncs perquè en el programa d'avui parlarem, a la secció de literatura catalana, parlarem d'una novel·la d'Antoni Dalmau, L'amor de lluny, una novel·la que ja va ser publicada fa alguns anys, no és pas recent. I també, Joan, a l'apartat d'Internet i Llibres ens vols parlar del Gremi de Llibreters.
Sí, del Gremi de Llibreters, perquè és una... Feia temps que no feia aquest espai, i ja vam pensar, ara que tenim temps i podem fer-ho, doncs parlem del Gremi de Llibreters, que són els que fan els llibres, Són les empreses que es dediquen a imprimir-los i de fet ja tenen assessors i correctors i tot això, i fan els llibres. Per tant, nosaltres que parlem de llibres, evidentment, havíem de parlar un dia dels que els fan, no?
Bé, com sempre, això no seria Tirant de Llibres si no tinguéssim les nostres cròniques. La crònica des del País Valencià amb la nostra benvolguda companya Ampar Murelló, la crònica des de Catalunya amb la nostra benvolguda companya Sílvia Romero, des de la Franja de Ponent amb l'Octavi Serret. A continuació tindrem una mica de noticiari i acabarem el programa amb la frase. Som-hi!
Literatura catalana.
Bé, doncs, ja tenim la secció de literatura catalana aquí. I, Joan, ja et pots imaginar que el fet que haguem començat el programa d'avui amb la lectura d'un poema d'un trobador, un trobador occità, Jaufré Rodel, no era casualitat. Aquí, a Tirant de Llibres, les casualitats no existeixen. Hem començat el Tirant de Llibres amb aquest poema perquè avui volem parlar d'una novel·la que el que fa és, en certa manera, novel·lar la biografia, la vida d'aquest trobador. I dic en certa manera perquè ja se sap que moltes vegades les vides dels trobadors, a vegades hi ha més pa que formatge, a vegades hi ha més ficció que altra cosa, veritablement.
Sí, perquè molt pujaven balcons i saltar estances de damiseles, però al final no vol dir que tot acabés com se suposava.
Sí, hi ha la famosa llegenda del cor menjat.
Exactament.
Que de fet es diu que no respon massa bé a la realitat, també, sinó que hi ha algunes dades d'anys que no acaben de quadrar pròpiament. Però bé, si voleu, el que podem fer per començar és dir les quatre dades que es tenen de la biografia de Jaufré Rodel. I de fet, per què és conegut Jaufré Rodel? És el famós trobador de l'amor del lluny, l'amor de l'ony. Diu la biografia. Per cert, les vides, tothom sap que són biografies dels trobadors que figuren en els cançoners, on s'agrupen les poesies d'aquest trobador i, a més, a vegades també hi ha la notació musical. Diu així la biografia. Jaufré Rodel, de Blaia, perquè era príncep de Blaia, és una vila molt a la vora de Bordeus. Diu, fou un molt gentil home, príncep de Blaia, i es va enamorar de la comtessa de Trípoli, sense ni tan sols veure-la, pel bé que n'havia sentit dir als pelegrins que tornaven d'Antioquia.
Però imagina que aquests pelegrins haguessin sentit meravelles, però fos lletja com un pecat, i ell s'hagués enamorat allà perdudament sense veure'l ni la foto.
Ja veus que això gaire versemblant no sembla.
No sembla.
Diu, i va fer d'ella molts versos amb bon so i amb pobres paraules. Això de pobres paraules, o sigui, queda una mica lleig. I per desig de veure-la es va fer croat i es feu a la mar. I va caure malalt a la nau i va ser portat a Trípol, a un alberg, per morir.
Oh, carai!
Ja us he explicat al final de la novel·la.
Això és un morir d'amor.
Sí. Això es va fer saber a la comtessa i ella va anar cap a ell, al seu llit, i el va prendre entre els seus braços. I quan ell va saber que era la comtessa,
es va refer.
De seguida va recobrar l'oïda i l'alè. I va lluar Déu, perquè l'havia mantingut en vida fins a haver-la vista. I així va morir entre els seus braços. I ella el va fer enterrar amb gran honor a la casa dels templers. I després, aquell mateix dia, es va fer monja pel dolor que va tenir per la mort d'ell. Aquesta és
el
la vida...
Quieto cap.
Sí, estava casada, eh?
Estava casada,
sí, sí.
Estava el marit content.
El marit content. Doncs, aquesta és la vida que surten al cançoner. Són les quatre dades que es tenen d'aquest trobador. Aleshores... El que ha fet l'Antoni Dalmau, bé, de fet el que va fer ja fa anys, perquè no és un llibre recent aquest, penso que la primera edició, no sé si va sortir als anys 90, l'edició aquesta que jo tinc a les mans ara mateix és recent, és la tercera edició en aquesta col·lecció, està publicada per Columna d'Edicions a la col·lecció Estrella Polar, i la tercera edició que tinc jo és de l'agost de 2016, però se n'han arribat a fer moltíssimes, eh? Pensa que tinc aquí... copyright diu 2001 Antoni Dalmau, i segur que l'edició ja era anterior, fins i tot. O sigui, estem parlant d'un llibre que ja té una bona colla d'anys, eh? com a mínim 16 anys, som el 2017, eh? I és una novel·la de l'Antoni Dalmau que es diu L'amor de lluny. Com no s'havia de dir? Si l'amor que canta Jaufré Rodel és L'amor de lluny, no l'havia vist mai a la comtessa Trípoli, doncs efectivament aquesta novel·la es diu així, L'amor de lluny. Té un preu aproximat de 11,85 euros, i el número de pàgines són una mica més de 200, unes 216 aproximadament, tenint en compte que abans del text de la novel·la hi ha dos mapes. Un concretament és un mapa de les terres d'Aquitània, on hi ha el Principat de Blaia, la ciutat de Bordeus, que són algunes referències geogràfiques que surten a la novel·la, perquè sàpigues, si no saps ben bé on és Aquitània, que sàpigues on està situada. Hi ha un segon mapa en què s'explica el trajecte que fa aquesta expedició de croats. Quan llegíem la biografia, ja ho hem dit, Jaufré Rodel es va fer croat, va participar a la segona croada per defensar Terra Santa contra els infidels. I per tant, van anar des de terres cristianes, des de la Provença, fins a, bé, el que avui en dia seria el Líban, aquella zona de per allà de la Mediterrània Oriental. Doncs hi ha un plànol on es veu clarament la ruta que va fer aquesta expedició. És una ruta marítima, és un viatge per mar, el que es fa amb aquest viatge. Llavors hi ha...
Pròpiament... Això és real, eh?
Això és real, sí, les croades van existir, certament.
No, i aquest viatge i tot això.
Ah, si aquest Jaufré Rodel va participar a la croada, ja et dic que les vides, moltes de les coses que diuen s'han de prendre en prevenció, perquè moltes de les coses no són reals. Les croades van existir, que no sé si Jaufré Rodel hi va anar o no hi va anar. Llavors hi ha pròpiament el text de la novel·la, que es divideix en dos llibres, que se'n diuen en dues grans parts, desiguals, una és molt més llarga que no pas l'altra. La primera part, qui narra, és Jaufré Rodel, el mateix trobador, explica totes les seves vicissituds, totes les aventures que els passen al llarg d'aquesta aventura, aquesta aventura marítima. Llavors hi ha una segona part en què qui és la narradora és la Melisenda. La Melisenda és la comtessa de Trípoli, la destinatària d'aquest amor de lluny. I llavors al final hi ha un epíleg. Hi ha un epíleg on se'ns explica què els va passar a cadascun dels personatges principals que surten en aquesta novel·la. I al final, després del text pròpiament de la novel·la, hi ha la vida. Aquesta vida que hem llegit ara, aquesta vida que surten els cançoners, la tenim aquí també reproduïda en aquesta novel·la.
Encara em dic que van morir, no vol dir que no hagiu de llegir llibre.
No, home,
aquí
clar.
Hi ha moltes coses interessants.
Exacte, una cosa és... la vida del trobador, i l'altra cosa és com aquest escriptor ha recreat la biografia d'aquest trobador.
Clar.
Exacte. No? Jo ja ho sabia, abans de començar aquesta novel·la, ja la coneixia, la vida d'aquest trobador, però malgrat tot em va fer gràcia veure com la vida d'un escriptor, d'un trobador, havia estat convertit en novel·la, que de fet és la gràcia d'aquesta novel·la. Bé, doncs... ja ho hem dit, està editada per Edicions Columna, Columna Edicions, a la col·lecció Estrella Polar. Bé, una mica què hauríem de dir doncs, sobre aquesta novel·la? Bé, d'entrada és una novel·la que està ambientada a l'edat mitjana. Ara mateix ho dèiem, el que fa és explicar la segona croada. De fet, som al segle XII, la novel·la comença més o menys, podríem dir, el 16 d'agost de 1147, en ple segle XII, i el que hauríem de dir, bàsicament, és que la novel·la té dos nivells temporals, dos plans temporals. D'una banda, el moment d'inici del relat, el moment d'inici de la novel·la, és quan comença aquesta croada, aquesta segona croada. I, de fet, aniran fent aquesta aventura marítima amb el vaixell Jaufré Rodel, el comte de Tolosa, un servent de Príncep de Blaia, de Jofre Rodel, que es diu Cerny, el seu joglar, recordeu que molts trobadors, tots tenien el seu joglar, que eren el qui interpretava les seves cançons. Ells Exacte. Componien i el joglar interpretava. Aquesta és la línia, diguem-ne, mestra de la novel·la, fins que s'arriba doncs, a les terres de l'extrem orient i allà passa el que passa. Però mentre s'està produint aquest viatge marítim, el narrador, el mateix Jofre Rodel, de tant en tant va fent tota una colla de flashbacks, va tirant enrere en el temps per explicar-nos dades de la seva vida, coses del seu passat, coses de la seva vida que ens poden ajudar a entendre millor qui és, quina personalitat ha tingut. Per exemple, ell és un trobador, però ningú n'hagi ensenyat. Se'ns explica, per exemple, qui va ser el seu mestre, el mestre Ebles de Ventadorn. Li explica...
Ventadorn sí, sona.
Però hi havia l'altre famós trobador, Bernat de Ventadorn. Exacte. Doncs s'explica com Ebles de Ventadorn doncs, va ser el seu mestre i li va explicar tot el que sap en aquest moment, de fer poesies trobadoresques, etc.
Ja va començar de l'amor de lluny.
No, això de l'amor de lluny va ser una cosa posterior d'ell, una cosa d'ell. També s'explica, per exemple, l'amistat amb un amic seu que es deia Sicard de Madoc. També s'explica la primera relació que va tenir Jofre Rodel amb una noia, la germana d'en Sicard, aquest amic seu, una noia que es deia Azamara, una noia joveneta.
Un bonic nom.
Azamara, amb A-Z-E, Azamara. No l'havia sentit mai, aquest nom. I llavors, se'ns explica també com ha estat possible que s'hagi produït aquesta expedició, aquesta croada. Qui participa en aquesta croada i quins són els motius de la gent que participa en aquesta croada per ser-hi. Per exemple, és que cadascú té els seus motius. Per exemple, hi haurà gent molt religiosa. Pot haver gent molt religiosa que hagi decidit que ha de participar en aquesta expedició simplement per una crida de la fe religiosa. Aquesta gent creu que participar equival a salvar-se. Participen en aquesta mena d'exèrcit de Jesucrist i l'exèrcit de l'Església, i si participes en aquest exèrcit ja tens el cel guanyat gairebé.
Això és com els jihadistes.
Ah, sí.
L'estat islàmic ara fan igual.
Traslladat
d'una religió a l'altra.
Amb un anacronisme. Sí, però
és igual.
Hi ha gent que no, hi ha gent que decideix participar en aquesta croada, en aquesta expedició, no tant per aquests motius religiosos, però uns motius més prosaics, com són, per exemple, poder apoderar-se dels botins suculents, o de les recompenses, o fins i tot gent que estava tancada a la presó i a la qual se li ha dit, si participes en aquesta expedició, doncs la teva condemna quedarà eliminada. Per tant, també, d'alguna manera vindria a ser un profit personal, en aquest sentit, treure un profit personal. També hi pot haver gent que participi en aquesta expedició per aconseguir glòria, tot i que fama, tot i que moltes vegades aquesta fama o aquesta glòria pot anar acompanyada de la mort, perquè clar, participar en una guerra és això que té, que saps com n'entres però no com en surts. També hi pot haver altres motius, com són per exemple els del nostre protagonista, Jofre Rodel, s'enrola en aquesta expedició per conèixer una persona, per conèixer la comtessa de Trípoli, sap que quan arribi a destinació podrà conèixer la comtessa de Trípoli.
Però no hauria sigut més pràctic anar-hi pel seu compte i deixar la croada?
Sí, potser sí, probablement. Com anar de turisme, no?
Menys problema.
Sí, però bé, considera que el seu deure és aquest i mira, i ho fa d'aquesta manera.
S'ha complicat la vida, no?
Veritablement. Per cert, hem d'aclarir que quan es parla de Trípoli, la comtessa de Trípoli, no estem parlant de la Trípoli actual, la Trípoli de Líbia, Trípoli, la capital actual de Líbia. No, estem parlant d'una ciutat que està al nord del Líban actualment, o sigui que ni tan sols a Síria sinó al nord del Líban, ben bé és...
I es diu Trípoli?
Té un altre nom actualment en àrab, però de fet deriva d'aquest, s'assembla bastant, i finalment també hi ha un altre motiu, una altra persona que té uns motius molt poderosos per anar-hi, és el comte de Tolosa. El comte de Tolosa, en Amfós Jordà, resulta que el seu pare ja havia participat a la primera croada. De fet, ell, el comte de Tolosa, era nascut a Terra Santa. I ell, de fet, hauria de ser l'hereu d'aquelles terres de Terra Santa, però quan el seu pare va ser mort a la primera croada i va haver de fugir juntament amb la seva mare cap a Tolosa, novament. Llavors, aquelles terres se les va quedar un parent seu, un parent llunyà. Llavors, ell sap que si torna a Terra Santa, aquests territoris, que té suficientment prou legitimitat com per reclamar la possessió d'aquestes terres, cosa que això no agradarà gaire als actuals governants d'aquelles terres. Els actuals, vull dir, el segle XII, no ara el segle XXI. Bé, llavors, qui són els principals participants de l'expedició? Doncs, evidentment, ho acabem de dir, el comte de Tolosa, en Enfós Jordà. Una cosa sorprenent, no només hi van els homes a la croada. En aquesta croada, tal com ens explica aquesta novel·la, també hi van les dones. La dona del comte de Tolosa, i per cert té un paper molt important en aquesta novel·la, Faidida d'Usés, quin nom més curiós, Faidida.
Faidida.
Doncs Faidida d'Usés té un paper molt rellevant, que no explicaré, però segurament sense aquest personatge femení la novel·la hauria anat per altres camins, no hagués acabat com acaba. Per cert, el rei Lluís VII de França és l'impulsor d'aquesta croada, juntament amb el papa d'aquella època.
Sí.
I la dona del rei de França, del rei Lluís VII, Elionor d'Aquitània, també hi va, també participa en aquesta expedició. El que passa que no, aquests no fan el viatge per mar, sinó que fan el viatge per terra. Aquests no... Sembla que no els va tant, això d'anar amb vaixell. Llavors surt...
Ja es troben allà.
Ja es troben allà. Si han quedat, ja es troben allà.
A punt de trobada.
Sí. El que passa que passen tantes coses en el viatge per mar, hi ha moltes aventures, per això val la pena llegir la novel·la, perquè no és només la història de Jofré Rodel, és una veritable novel·la d'aventures, també. Per això va bé aquest aclariment que has fet abans, Joan, que no... Que perquè la gent sàpiga com acaba, no ho hem pas explicat tot, hi ha moltes coses que no hem pas dit, només faltaria. Bé, surt també el comte d'Angolema, Guillem VI, Tallafer, que de fet era el senyor feudal de Jofré Rodel, i surt també l'emperador dels germànics, Conrad de Hohenstaufen. Bé, aleshores, hem dit abans que no és una novel·la només on es parla de la croada, sinó que també hi ha molts capítols en què es parla de la biografia de Jofré Rodel. Surt, per exemple, el seu pare, Girard de Blaia. Surt també la seva mare. I surt també el seu germà, Guillem Freland, un personatge una mica peculiar, aquest Guillem Freland. Tenia una vida una mica dissoluta, en certa manera. Diguem que no seguia una mica els cànons de l'època. Eren dos germans molt diferents, per dir-ho d'alguna manera. Surt una madrona, la Dida, que diu que tenia uns pits molt grans.
Oh, clar, per alimentar-lo,
sí. Surt també un esclau egipci, Fuat, que és el que li infla el cap sense voler-ho al germà de Jofré Rodel i fa que s'imagini Egipte com una terra amb molt exotisme, una terra digna de ser visitada. Ja estic parlant més del compte, ja no vull dir explicar res més sobre què farà el germà de Jofré Rodel. Bé, hi ha molta violència també en aquesta novel·la, hi ha alguns assassinats també, no només per les croades, també en la vida familiar de Jofré Rodel. És una vida bastant,
sí,
bastant atzarosa. I alerta perquè hi ha coses que a mi m'han sorprès, bàsicament per l'expressió. Maneres de dir... M'imagino que en el català medieval, que avui en dia potser ens sobtarien una mica. Per exemple, per parlar de la tardor, diuen la primavera d'hivern. Comptes de parlar de la tardor, l'anomenen la primavera d'hivern. O per parlar de l'oceà Atlàntic, l'anomenen el mar de les tenebres, o la mar verda de la melanconia. O sigui, maneres diferents d'anomenar-la, tal com l'anomenaríem avui. Bé, en aquest llibre també hi ha referències a altres textos literaris que es coneixien a l'època. I, òbviament, tractant-se de l'edat mitjana, no pot faltar la Bíblia o el Gènesi. Hi ha moltes referències a aquest text. I també hi ha algunes referències a un text molt conegut a l'edat mitjana, la Chanson de Roland, que explica la derrota de l'exèrcit franc quan tornava cap a França pel pas de Roncesvalles, la zona de Navarra, després de no haver aconseguit els seus objectius a l'hora de conquerir la ciutat de Saragossa. Es pensaven que seria un passeig militar i es van trobar que els musulmans que vinien a Saragossa no van voler rendir la ciutat i van fer una fortificació molt... Bé, un setge que va durar molt de temps, però no se'n van sortir. Al final van marxar. Doncs hi ha referències a la Chanson de Roland. I, sobretot, a mi m'ha interessat molt les referències a la poesia trobadoresca. Es parla, per exemple, de la trobar l'eu, aquell estil, una poesia senzilla, entenedora,
sí.
Doncs es parla del trobar l'eu. Penseu que hi ha alguns capítols on es parla de les lliçons que aquell trobador, Ebles de Ventadorm, li dona a Jofré Rodel.
El trobar rico, el trobar l'eu,
el trobar clus.
Exactament.
Es parla també de la Midons,
sí.
La Midons, que és la dona a la qual es dedicaven els poetes,
sí,
trobadorescos. Te'n recordes, Joan, del Gilós?
El
marit Gilós.
El marit Gilós. Amb motiu.
A vegades
motiu.
Te'n recordes que hem dit que la comtessa de Trípoli, sí. Melisenda, tenia un marit?
Sí.
Un marit que quan veu que ha arribat Jofré Rodel, l'enamorat literari de la seva dona, gaire content no ho està.
No està.
Aquest seria una mica l'encarnació del Gilós,
Gilós.
La poesia trobadoresca. Es parla també de Guillem de Peitieu. Te'n recordes? El primer dels trobadors? El trobador més antic del qual es té notícia. Doncs resulta que Guillem de Peitieu era un enemic de la família de Jofré Rodel. Un enemic que fins i tot va arribar a desposseir la família de Jofré Rodel del seu castell, el va deixar gairebé reduït a cendres. Vull dir que d'una banda hi ha la qüestió poètica i de l'altra hi ha la qüestió militar, de Guillem de Peitieu. Es parla de Marc Cabrú, recordes de Marc Cabrú?
Un altre trobador molt conegut. Un altre trobador, sí.
De les rimes masculines i femenines, de les cobles unisonants, o sigui que de la fina morts, la famosa fina morts, l'altra manera d'anomenar la poesia trobadoresca.
Ah, sí.
O sigui que veritablement és un llibre que, evidentment, si ens interessa la poesia trobadoresca, no podem deixar de tenir en compte.
Per refrescar tota la teoria dels trobadors.
Exacte, la teoria dels trobadors.
Que les expliquem a la literatura catalana. Doncs.
Exacte, també l'expliquem.
Perquè els primers
autors catalans escrivien en occità. Encara que eren catalans, però escrivien en occità. Surten també referències en aquest llibre a altres, diguem-ne, problemes que té el trobador Jofré Rodel amb algunes dames, perquè no totes les dames s'hi posen bé, en certa manera. També algunes dames, allò que diuen la vella dama sense mercè, la dama que no li fa cas de les requestes amoroses del trobador. Surt, per exemple, una dama que es diu Beatriu de Turena. I hi ha una altra cosa molt interessant que surt a l'hora de rememorar l'edat mitjana, i és que surt una abadia, l'abadia de Sant Pere de Perusa. Surt un frare, fra Bernabé de Magione, i se'ns explica una mica com vivien els monjos, la vida monacal. És a dir, que resaven en unes hores, que feien la missa, que treballaven, que menjaven d'una manera molt frugal, i el que ens interessa més, sobretot, és aquells monjos que es dedicaven a divulgar, a copiar manuscrits medievals. I se'ns es parlen de les tècniques, el tipus d'escriptura carolina, el tipus d'escriptura beneventana, els pergamins, els instruments amb què ho feien, tot això, perquè Jofré Rodel vol anar a un monestir perquè té por que els seus manuscrits es facin malbé i voldria tenir-ne una altra còpia. I per això se'n va fins a un monestir. I, per cert, aquest monestir també tindrà un paper molt important en la història. Us he dit dues pistes que no podeu deixar de tenir en compte. Aquest monestir i la dona del comte de Tolosa. Gràcies a la intervenció d'aquest personatge femení, la cosa va per una banda que potser no hagués anat si ella no hagués sortit. Bé, doncs ja pràcticament estem acabant, perquè ja ens allarguem molt.
Poder afegir una cosa amb els monjos, que és que, a més de fer tot això que dius tu, també tenia una estona doncs, per dedicar-se a tenir relacions profundes amb les monges que hi havia per allà. Perquè això també és un altre dels aspectes que surt molt en cançoners i en històries, que potser que sigui alguna sigui falsa, però segurament que també hi havia una part de raó amb aquest tema.
Bé, el cas és que, i ara sí que ja acabo, a mesura que vas llegint el llibre, per anar cap al final del llibre, hi ha tota una sèrie de preguntes que el llibre us ajudarà a respondre. Per exemple, a mig camí paren a Sardenya, paren a Sicília, perquè resulta que el comte de Tolosa, abans d'anar directament cap a Terra Santa, ha d'anar a veure el papa. Per resoldre uns afers que té amb el papa. El que passa és que van passant els mesos, setmanes, mesos, i no torna el comte de Tolosa. Què li ha passat al comte de Tolosa? Per què triga tant a tornar? Aconseguiran arribar a Terra Santa? Aconseguirà Jofré Rodel veure la seva estimada Melisenda? Arribaran finalment a Trípoli? Aconseguirà el comte de Tolosa honorar, veure la tomba del seu pare, que és a Terra Santa? Tindrà èxit en aquella reivindicació que havíem dit dels seus drets dinàstics sobre aquelles terres? Qui serà? Quin serà el destí de Jofré Rodel? I el de Melisenda? I el del comte de Tolosa? I el de Sicar de Medoc, aquell famós amic de Jofré Rodel? Arribaran tots en bona salut fins a destinació?
Per això s'ha de llegir el llibre.
Per això s'ha de llegir el llibre, per resoldre totes aquestes preguntes. Veritablement, i això sí que m'interessaria que quedés clar, no us penseu que simplement una biografia freda, un text fred, no. Una novel·la és una novel·la, i una novel·la, tot i que tothom sap la història de Marc, la història general de la vida de Jofré Rodel, una novel·la el que fa precisament és fer reviure aquesta biografia. I hi ha molts detalls que val la pena de tenir en compte. Penseu també que és un text, i això ja us ho podeu imaginar, en què hi ha poemes a dins del relat. Entre els diferents trossos en prosa, entre els diferents paràgrafs, de tant en tant s'hi van intercalant poemes del mateix Jofré Rodel.
Traduïts
al català, sí. I també hi ha algunes cartes que alguns dels personatges li envien a Jofré Rodel. O sigui que no és només narració i ja està. També hi ha cartes, poemes, vull dir que fins i tot podríem dir que és un text, diguem-ne, politextual, una novel·la politextual, perquè hi ha més d'un text. Bé, doncs tornem a repetir la referència. És una novel·la d'Antoni Dalmau, L'amor de lluny. És una novel·la antiga, no és novel·la d'ara mateix, és una novel·la de finals dels 90 o principis dels anys 2000, que l'edició que podeu trobar sense problema, perquè és una edició recent, és de l'any passat, l'agost de 2016, està editat per Edicions Columna, a la col·lecció Estrella Polar, té 216 pàgines i té un preu de 11,85 euros.
La crònica.
Bé, doncs ja tenim la primera crònica del programa d'avui, concretament la crònica des del País Valencià, amb la nostra benvolguda companya Empar Murelló. Bona vesprada, Empar, què ens expliques?
Hola, molt bona vesprada a totes i tots. Espero que hagueu tingut molts bons dies de Pasqua i una bona mona. I res, nosaltres sabeu que tenim un dia més al País Valencià de festa, per tant, ahir encara vam poder menjar la mona i gaudir-ne, i aquesta setmana tinc moltes coses a contar-vos, perquè tenim la Fira del Llibre, la celebració el 23 d'abril, la celebració nostra pròpia del País Valencià del 25 d'abril, on reivindiquem les llibertats nacionals, i no sé quantes coses contar-vos. Bé, comence des del sud del país, que demà mateix a Callosa d'en Sarrià presenta una conferència sobre la nostra literatura, escriptores i escriptors valencians actuals. És a càrrec de la Universitat d'Alacant i bé, farà la Maria Àngels Francesc, que és professora d'allà d'aquella Universitat d'Alacant, i serà demà de 9 d'abril a les 7:30 a la Biblioteca Pública L'Espí de Callosa d'en Sarrià. Espero que la gent del sud hi pugui assistir. També he de contar-vos que aquesta setmana es presenten diversos llibres, però tot a punt per a la Fira del Llibre. Com que a la Fira del Llibre es repeteixen coses, doncs us conte novetats i qüestions de la Fira del Llibre. Com sempre, activitats infantils i escolars programades, d'animació lectora, tallers, contacontes, espais d'activitats familiars infantils. Pel que fa a majors, tenim una taula rodona, una taula negra, a partir dels llibres La Draga, d'Esperança Camps, i Temps de Rates, de Marc Moreno. Això és a la llibreria Fanset, que és qui ho organitza, però es muntarà una taula redona per a parlar d'aquest gènere literari, no?, que té cada vegada més lectors i lectores, té cada vegada més adeptes, anava a dir, no? I com que també es prepara pròximament la Setmana Negra de Narrativa, sí, a València, que ja en parlarem, doncs aquesta m'ha semblat una bona oportunitat. Després, pel que fa a la música, es publica el llibre Paco Muñoz, L'home de la guitarra, d'Edicions Bullent, es publiquen Les muixarangues valencianes, de Llibreria Onada, es publica Maria del Mar Bonet, 50 anys d'escenaris, Maria del Mar Bonet, Intensament, a càrrec de Ara Llibres, i després Joan Fuster té un capítol especial. Té un capítol especial perquè no només la universitat fa diversos actes i presenta diversos llibres, sinó també altres editorials. I tenim us dic, de la universitat es presenten El dit sobre el mapa, d'Orsa Fuster per una història d'assaig en la literatura contemporània, Joan Fuster i la ironia, i aquest darrer que us volia contar, 25 anys de la mort de Joan Fuster. Vale, aquests sí que tots són publicacions de la universitat. I us volia dir un llibre que em sembla molt simpàtic, però també alhora molt reivindicatiu. És Jo sóc així i no és un problema. La seva autora és Fanny Grande, és una ex-treballadora de Radiotelevisió Valenciana i, a més, té un blog, escriu sobre violència de gènere, escriu sobre reivindicacions polítiques, escriu sobre ciutadania, escriu sobre diversitat. És una persona que sempre està molt pendent de l'actualitat i que posa el dit a la nafra. I bé, tinc moltes ganes de veure aquesta presentació del seu llibre, que l'ha il·lustrat Cristina Duran. I també hi ha un altre, que crec que és just que en parlem, que és Quan érem refugiats, de Teresa Pàmies. I al voltant de la presentació d'aquest llibre es parlarà, o s'emmarca una altra taula redona, Refugiats d'ahir, refugiats d'avui. Participen Feliu Ventura, Daniel Tomàs, etc., que sé que a la llibreria Girona d'allà del vostre territori fan la presentació del documental Cinemes Girona, crec recordar, no? Que es feia la presentació del documental d'aquesta aventura musical, però també d'exigència de mostrar la realitat que viuen les persones refugiades que estan atrapades entre les aigües del Mediterrani, que és el Mare Mortum, Mare Nostrum, no? I aquesta Europa que no els fa costat. I bé, i a banda de tot això, nosaltres, el de 23 d'abril, de Sant Jordi, nosaltres tenim la celebració de la nostra Diada Nacional. El 25 d'abril nosaltres reivindiquem que se'ns van furtar els furs a la batalla d'Almansa, van perdre les nostres llibertats, i també és cert que, diguem, l'acte més reivindicatiu no tindrà lloc fins a dissabte dia 29, que serà la manifestació. El lema de la manifestació és ja n'hi ha prou per un finançament just, però darrere s'amaga també la reivindicació dels 6 anys que estem sense senyals, sense televisió, sense poder escoltar uns mitjans en llengua pròpia, ni ràdio ni televisió, ni tan sols escoltar des del nostre territori lingüístic, i bé, i es reclama d'alguna manera aquesta reciprocitat. Després d'aixòs 6 anys sense senyal i després d'aquesta manifestació hi haurà un concert festa per a reivindicar precisament Open Borders, no només per als refugiats, obrim les fronteres, sinó també per a la comunicació. I estan els Esbaters, el Diluvi, els Monkey Souls, i crec que el Dani Miquel també hi estarà, i en fi. I serà un acte molt reivindicatiu, ja us en contaré quanta gent s'hi suma, però per descomptat que la gent del nord i la del sud, la de l'est i la de l'oest, esteu convidats a participar el 29 d'abril, la Diada Especial. I res més, crec que per avui suficient, no sé si em deixa alguna cosa, però per no vull acaparar massa temps, i ens retrobem d'aquí a 15 dies per contar-vos més coses. I res, que vagi molt bé. Adeu, adeu.
Molt ben part, prenem nota de tot això que ens acabes de dir, ens has dit moltes coses, i t'esperem d'aquí 15 dies. A reveure.
I ja tenim al telèfon la nostra benvolguda companya Sílvia Romero, a corresponsal des de Catalunya de Tirant de Llibres, que des de Barcelona explica coses interessants de tot el país. Bon vespre, Diada, Sílvia.
Bon vespre des de Barcelona. Hi ha moltes ganes d'aquest programa de Tirant de Llibres que està tan, tan a prop de la celebració del Sant Jordi. Potser per això avui tocaria, entre altres possibles informacions, alguna recomanació, i és el que faré. Primer, un parell d'informacions d'activitats culturals que m'han semblat força interessants i després un parell de recomanacions de llibres. Per començar, fer-vos saber que demà, dimecres 19 d'abril, s'inicia el cicle Lletres Basques, una proposta que pretén posar a l'abast de tothom la possibilitat de fer un bon tast de les lletres basques actuals. Aquesta activitat està organitzada per Biblioteques de Barcelona i planteja 5 trobades diferents en 5 biblioteques diferents. Hi col·laboren ponents i escriptors, com podria ser, en citaré només un parell o tres, Bernardo Atxaga, Miren Arteche, John Elordi i altres. I presenta temes com podria ser «Ha parlat la literatura en euskara sobre el conflicte basc?» o, per exemple, «L'oralitat a la cultura basca». Bé, com he dit, es tracta d'un cicle i per saber els dies en què tenen lloc aquests actes, els espais on se celebren, us adreço a la web de Biblioteques de Barcelona de l'Ajuntament, www.ajuntament.barcelona.cat/biblioteques. L'altra informació d'activitat que us volia passar també té lloc a Barcelona. En aquest cas es tracta d'un homenatge, o d'un nou homenatge, però no per això menys important, a Montserrat Roig. Està organitzat des de l'Observatori Cultural de Gènere i se celebrarà a l'Ateneu Barcelonès, concretament a la Sala d'Actes Oriol Buigues. I atenció, perquè això és demà, dimecres, 19 d'abril, a les 7 de la tarda. El presenta la periodista Patricia Gavancho i comptarà amb les intervencions de Quim Torra, editor i escriptor, Jaume Serra i Fontelles, escriptor, realitzador i guionista, i Maria Àngels Cabré, escriptora i directora de l'Observatori Cultural de Gènere. A més, just abans de la celebració d'aquest homenatge s'inaugurarà l'exposició Montserrat Roig i la revolta de l'Ateneu Barcelonès. Si us cal alguna altra informació, podeu entrar a l'apartat Agenda de la web del mateix Ateneu Barcelonès, www.ateneubcn.org. I ara passo al parell de recomanacions de cara al Sant Jordi. Ja en faré una de novel·la i una de poemari. La novel·la és El somriure de Darwin, d'Anna Maria Villalonga, publicat a Llibres del Delicte. Es tracta d'una novel·la de gènere negre que segueix al 100% l'estil d'aquesta escriptora i activista cultural que és l'Anna Maria Villalonga, de qui ara no m'estendré comentant el seu currículum literari, però sí remarcaré que ja el 2013 va publicar l'assaig sobre novel·la negra catalana Les veus del crim i que viu amb passió la defensa, per mi la lògica i inqüestionable defensa, del gènere negre com a gènere potent i de qualitat. En la novel·la aquesta, El somriure de Darwin, no hi trobareu la típica investigació d'un detectiu o inspector, sinó que hi trobareu un entramat de sentiments foscos, la culpa, la venjança, la ràbia, i com aquests van derivant cap a l'assassinat i cap a les seves conseqüències. De l'altre llibre, del poemari, diré ben poca cosa perquè veig que s'està acabant el temps d'aquesta corresponsalia. Es tracta de Desig d'argila, de Ramon Cardona, publicat per Edicions Saldonar i guanyador del primer premi de poesia Manuel Milà i Fontanals. En els poemes d'aquest llibre hi trobem aquesta argila que ja se'ns esmenta en el títol i que es converteix, tal com indica la contracoberta del llibre, no hi puc estar més d'acord, es converteix en un símil perfecte per expressar cada cosa que es construeix i que s'engruna amb el pas del temps. I estic mirant el rellotge i sí, ja ho deixo aquí. Si us animeu a llegir algun d'aquests llibres que acabo de recomanar, la novel·la El somriure de Darwin d'Anna Maria Villalonga o el poemari Desig d'argila de Ramon Cardona, espero de debò que passeu una molt bona estona de lectura. I per l'altra banda, molt bon Sant Jordi i ens retrobem en el proper Tirant de Llibres. Fins ben aviat.
Bé, molt agraïts per la teva informació, sempre com sempre curosa i molt oportuna. Espero que la gent que t'escolta ens faci molt de cas.
Bé, continuem amb les cròniques, el programa d'avui, el programa 328. Ja tenim a l'altra banda del fil telefònic el nostre envolgut company Octavi Serret des de la Franja de Ponent. Bon vespre, Octavi.
Hola, molt bona nit des de la llibreria Serret al Matarranya, a la Franja. Esta nit doncs voldria fer un repàs de les recomanacions de Sant Jordi. S'arriba a Sant Jordi, ens falta ja ben poquetet, és la setmana millor de l'any, se pot dir. Doncs anuncio quines són les presentacions que tinc per este Sant Jordi i per la vespre, o sigui, el que és la vespre del Sant Jordi, i farem el post Sant Jordi també. La vespre Sant Jordi, dia 22 d'abril, presentarem el vocabulari de la Terra Alta de l'Anton Moné i Estupinyà, i quarts i hores, el segon llibre, Terres, Jocs i Paisatges, del Josep Santes Massis i Oller. Estos dos, penseu que els tindrem presentant llibres i fent firmar de llibres a la nostra llibreria. El dia 23, Sant Jordi, pel matí farem algo especial, que seria un vermut literari en la Concha Rodríguez. Concha Rodríguez en Piano Quatro Manos, que me'l va presentar ja fa un temps. L'aprofitem perquè torna a vindre de Londres i bueno, farem un Sant Jordi en ella, un vermut literari perquè els, diguem, els seus seguidors puguen disfrutar-la. I doncs vull fer un repàs ràpid de les recomanacions meues per a Sant Jordi. Aquestes recomanacions, li dic, recomanar Sant Jordi 2017 Serret Club. Del meu club Serret, doncs del Serret Club. Mira, doncs vull recomanar l'últim llibre de Francesc Alier, Negre Estalzí, publicat per Cosetània Edicions. Recomanarem també Els internats de la por, de Ricard Vélez i la Montserrat Armengou, publicat per Ara Llibres. L'incert alberg del Josep Igual, publicat per Afers. La vida darrere l'aparador, de Jesús Maria Tibau, d'Onada Edicions. La roda de l'oblit, de Cari Ariño, Edicions B. Rosa de cendra, lo Premi Ramon Llull d'enguany, de la Pia Rahola. L'objectiu del crim, Julio Ricardo Trigo, Edicions B. Vocabulari de la Terra Alta, que el presentem aquí el dia 22. Tenim el Banc Blau, un llibre de contes fabulós, de les emocions, de l'Albert Asensio. Terres de l'Ebre i Matarranya, el llibre de gran format publicat per Cosetània i el del Vicent Pellicer, lògicament l'autor Vicent Pellicer. Càtar Proscrit, del Jaume Clotet. La Rosa en tres llocs, del Joaquim Molina. Lidia en Lola, de la Pilar Romera. Heterodoxos europeus, de Xavier García. Defenseu-nos en la batalla, del Miquel Reverter, El nostre pitjor enemic, Jesús Maria Tibau, Cendra, de Sílvia Mayans, Ànimes de vidre, de l'Elena Soler, Ikigai, del Francesc Miralles, un dels llibres també més venuts aquí a aquests territoris, al Matarranya, Cap llàgrima sobre la tomba, de la Sílvia Mayans també, un dels nostres bestsellers particulars, Les aventures del Faster Rock Garçà, del Degere Lombarte, Senderes de Gebre, de la Susana Antolí, també dels nostres més venuts i publicats aquí per l'Institut d'Estudis Torrolenses, tant un com l'altre, Mossegar la Poma, de Francesc Serès, i tenim també Lliures o Morts, de Jaume Clotet, La pell de la frontera, Serès també, estem parlant de Francesc Serès, i seguim bé també en La fi del Capità Groc, de Víctor Amela, un dels nostres bestsellers també particulars de la llibreria, La força de la gravetat, del Serès també, Francesc Serès. Estem parlant dels llibres que més venc, no?, durant tot l'any, i els que seguim recomanant per aquest Sant Jordi. Pues molt bé, pues un dia més en batres, i sobretot pues que tingueu un bon Sant Jordi, que ho disfruteu, i a veure si tenim sort que caigui un dia d'estos fabulosos, i així ho disfrutarem tant dissabte com diumenge. D'acord? Pues vinga, fins d'aquí 15 dies.
Gràcies, Octavi. Fins d'aquí 15 dies. A reveure.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Internet i llibres.
Bé, a l'espai d'Internet i llibres d'avui parlarem de una web interessant, perquè nosaltres és un programa Tirant de Llibres dedicat bàsicament al món del llibre, i per tant parlem del Gremi de Llibreters de Catalunya. Llibreters, i recordeu que són els que venen els llibres, de les llibreries. Hi ha una pàgina que recull totes, diguem-ne, o totes, si no totes, moltes empreses que es dediquen a vendre llibres, i doncs volia parlar una mica, no?, perquè val la pena de destacar això d'aquí. Primer, hi ha una primera pàgina on surten uns quants llibres, i llavors hi ha diferents apartats. Els membres que són d'aquest gremi, l'inici, el gremi en si, què fa, serveis del gremi, el sector llibreter, agenda de notícies, contacte i congrés. Són moltes coses que, mica en mica, anem parlant una mica de tot plegat. Bé, quan obres i vas a l'inici de tot plegat, davant l'usuari i la contrasenya, per la gent que té una empresa de llibreria i vol estar adherit a aquesta entitat. Després d'això, d'aquí parlen de les últimes notícies del gremi, i també últims esdeveniments. Això només i un calendari per marcar dates importants que per la gent que té llibreries són importants. Després hi ha una part que diu qui som. També diu el Gremi de Llibreters de Catalunya, diu hereu de la confraria fundada el 31 de gener de 1553, fijeu-vos-hi, 1553, a la ciutat de Barcelona, és una organització professional de grada democràtica i sense finalitat de lucre, i que té el seu àmbit d'educació, d'actuació, a Catalunya. Ella es diu, el gremi entén el llibre com un bé cultural, estructurador de l'individu i de la societat, i un dels principals valors econòmics de les indústries culturals i creatives. També acaba dient que els seus valors són la cultura, la innovació, l'empresa i el comerç, la presència pública. I acaba del tot dient les seves finalitats són ser porta d'accés popular a la difusió cultural a través del llibre, fomentar la participació de les llibreries en la vida pública, enteses com agents culturals i com actius comercials estesos arreu del territori, promoure els interessos professionals de les llibreries, activar estratègies i instruments d'acció cultural, comercial i empresarial per donar resposta als reptes actuals i al servei de la ciutadania, i prestar assessorament comptable, fiscal, laboral, formació i informació per facilitar la gestió de les llibreries. Respecte a aquest últim, que no molta gent diu, jo tinc ganes de muntar una llibreria i la munta de qualsevol manera. Doncs aquí explica quines coses s'han de tenir en compte a nivell legal, quins diguem-ne, estatuts hi ha generals que se s'ha d'aplicar, etc. I l'última cosa diu representar el món de la llibreria davant les administracions públiques i de la resta d'agents del sector del llibre, la cultura i el comerç. Bé, això és una de les parts d'aquesta web. També cal dir que aquí, com agremiar-se, també és un altre apartat, explica quina part ha de tenir els llibreters per poder tenir una llibreria. També parla de l'escala de quotes, normativa comercial bàsica, sol·licitud d'alta, dades bancàries, comunicació presa en dades dels agremiats i sol·licitud d'integració a la xarxa de llibreries acreditades a la Generalitat de Catalunya. Tot això són arxius PDFs que els podeu baixar i pot ser molt útil per a la gent que pugui doncs, muntar una llibreria d'aquest tipus. Com a vegades aquí no m'hi havien tocat, això, però val la pena que com més llibreries hi hagi, millor. Mai m'he estat en contra. La llibreria és el contrari. També parla de la legislació nacional i comunitària, perquè clar, aquí hi ha, no solament hi ha la qüestió de la legislació catalana, sinó que hi ha l'europea, i per tant això s'ha de tenir en compte.
La local també.
Sí.
Potser el municipi també té ordenances fiscals o coses
sí,
que...
Sí, per muntar una botiga o un poble has de tenir uns permisos, evidentment, unes condicions, té un local determinat, uns metres quadrats, unes condicions, i això també s'ha de tenir en compte. Vull dir que no es pot muntar una llibreria com que munta un xiringuito, no? Aquí ho fan la cosa d'una forma més seriosa. Per tot això, serveis, horaris comercials, intervenció administrativa, fires, cosa molt important per les llibreries que han d'assistir fires, etc. Diu quines són les més importants. Després hi ha una sèrie de notícies de vista setmanal. El Club de Narrativa en femení, per exemple, ja va fer el 13 de març. El 15 de març, Club de Lectura dedicat al Premi Nobel de Lectura Svetlana Aleksievich. Serà que aquí en vam parlar un dia. Bé, també parla d'un calendari d'obertura comercial del 2017, i altres aspectes que blogs, inauguració del nou local, que ja tenen un nou local que està situat a Barcelona. I, finalment, diria que també hi ha un contacte, per si la gent vol més informació d'això. El local està al carrer Mallorca, 272-276, primera planta de Barcelona. Per tant, això és important tenir-ho en compte, per si algú vol anar-hi allà. Parla del Congrés de Llibreters en Llengua Catalana, que es va fer a Barcelona, a Tarragona, concretament, del 10 al 12 de febrer, i que va prendre una sèrie de decisions que val la pena conèixer-les. I amb això, doncs, acabem aquest dia, aquest internet de llibres, no sense abans dir l'adreça, més important de tot. És gremidellibreters.cat. És fàcil de recordar. Aneu allà, tota aquella gent que estigui interessada en muntar una llibreria com cal.
El noticiari.
Bé, comencem el noticiari amb un editorial del diari Ara, que em penso que és molt interessant i perquè lliga molt amb el programa que estem fent aquí, perquè porta per títol Per què no podem aspirar a fer un país de lectors? Aquest és el títol de l'editorial. Això fa alguns dies que es va, diguem-ne, publicar, però no fa gaires. Diu així, ens el llegiré perquè tot és curtet i val la pena recordar-ho, això. Diu, la literatura infantil i juvenil no és una literatura de segona divisió, menor. Aquí això ja ho han dit moltes vegades, com han comentat això. Igual com a d'adults hi ha qualitats diverses. És, en tot cas, la porta d'entrada al món de les lletres. És l'inici de tot. Oi que l'esport escolar no surt als grans mitjans, però sense ell l'esport adult professional no tindria el planter? Doncs amb la literatura infantil i juvenil passa una mica el mateix. Sense lectors menuts, sense escriptors i il·lustradors que pensin en ells, la lectura adulta correria perill. Els hàbits adquirits a la infància difícilment s'abandonen. És veritat que en l'adolescència es perden vocacions lectores, però si han existit sempre, hi ha la possibilitat de recuperar-les. Si aspirem a una Catalunya de lectors, i sens dubte la volem, ens cal donar màxim relleu als llibres per infants i joves. És des d'aquesta vocació que avui fem un dossier especial sobre literatura infantil i juvenil per reivindicar la importància, alertant dels problemes que pateix i alhora per celebrar que a partir de demà serà convidada d'honor a la Fira de Bolonya, la cita mundial més important de què disposa aquest sector editorial.
Aquest article ja, com m'has dit, és de fa uns dies, eh?
Sí.
Sí, perquè diu la Fira de Bolonya.
Sí. La cultura catalana té més d'un segle de tradició en aquest terreny, amb pioners com Folch i Torres, revista en Patufet i creador del Massa Gran, Josep Carner, traductor de Hans Christian Andersen i Carles Riba, traductor de Germans Grimm, i amb autors capdals en la represa dels anys 60 com Josep Vallverdú, Joaquim Carbó, Sebastià Sorribes i Emili Teixidor. El mateix podríem dir en el camp de la il·lustració, començant per Lola Anglada. I si ens situem en el present, la llista és amplíssima i d'una gran qualitat. Però som conscients d'aquesta riquesa? Més aviat hi ha ignorància, invisibilitat. D'una banda, el llibre infantil i juvenil suposa un meritori 17,5% del total de facturació del llibre en català. D'altra, en canvi, pateix una manca de canals de difusió. Els mitjans hem de fer autocrítica. De complicitat a les escoles. Falta les biblioteques escolars, interrogant, i la literatura com a eina d'innovació, un altre interrogant, i d'implicació de les famílies que van desorientades. Entre tots, ens cal decididament posar fil a l'agulla i fer un país de lectors.
Bé, fa algunes setmanes va aparèixer una iniciativa. Concretament, aquesta iniciativa parla de diverses escriptores catalanes que han volgut projectar les seves obres al món. Es va publicar un llibre catàleg amb fragments literaris traduïts a l'anglès per donar a conèixer la literatura clàssica contemporània. Les escriptores catalanes, deia aquest article, volen que la seva veu ressoni a tot el planeta. És amb aquest objectiu que l'Ajuntament de Barcelona, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i l'editorial Raig Verd van presentar ja fa algunes setmanes Women Writers in Catalan, un llibre en format de catàleg que reuneix fragments literaris traduïts a l'anglès de 60, obres de 60 autores. Són 10 escriptores clàssiques que ningú es pot perdre i 50 de contemporanis que tothom ha de conèixer, segons afirma l'editora de Raig Verd, Laura Huerga, que és qui s'ha encarregat de l'elaboració del volum. Es veu que en aquest tas col·lectiu hi han participat autores com Anna Vallbona, Maite Carranza, Najat El Hajmi, Gemma Lienas, Empar Moliner, Imma Monsó, Núria Perpinyà, i entre les 10 escriptores clàssiques s'han seleccionat fragments de títols de Montserrat Abelló, Maria Mercè Marçal, Víctor Català, Mercè Rodoreda i Montserrat Roig. Per cert, fa algunes setmanes a TV3, no sé si ho vas veure, Joan, van fer un especial dedicat a Víctor Català.
Sí, a Caterina Albert.
La Víctor, es deia el títol.
Sí, la Víctor, a Caterina Albert i Paradís, que era el nom real, que de fet el van mantenir sempre, aquest pseudònim, però després, ara ja veig que hi vam parlar, sembla, aquí un temps, una vegada, a un programa que ja els que fan seminaris sobre aquesta gran escriptora ja en parlen de la Caterina Albert, perquè és el nom que tenia. L'altre va ser un pseudònim per poder, diguem-ne, justificar una literatura dura, contundent, com la que havíem parlat aquí a través de l'Arsra, que es presentava obres de la Caterina Albert.
I ja per acabar, el Núvol, aquesta pàgina web de cultura, aquesta mena de diari de cultura, va sortir fa alguns dies, a finals de març, concretament fa algunes setmanes, un article molt interessant, 5 lleis quasi científiques de la literatura. Aquest article estava basat en l'estil. És a dir, hi ha algun aspecte de l'estil que pugui caracteritzar la bona literatura? Saps, Joan, que a vegades a Barcelona o a altres ciutats hi ha aquesta mena de cursos que es fan en algunes institucions, com ara l'Ateneu Barcelonès,
sí,
que ensenyen a com
sí,
cal escriure per escriure bé. Doncs es veu que s'ha publicat un llibre on es donen receptes, i aquestes receptes són una mica curioses, sobre el bon estil. Es veu que el periodista de dades Ben Blatt ha utilitzat tècniques de computació avançada per analitzar la literatura anglesa, des de premis Nobel fins a bestsellers i escriptors amateurs. Aquest llibre es diu La paraula preferida de Nabokov és Malva, i el que fa és analitzar algunes de les idees que sempre es donen a l'hora de caracteritzar la bona literatura, com per exemple que no s'han de fer servir adverbis excessivament. Diu, si heu rebut mai classes d'escriptura creativa o vau tenir bons professors de llengua a l'escola, potser recordeu una norma universal: no feu servir paraules acabades en ment. La idea darrere d'aquest consell és que aquests mots són ganduls, maneres fàcils de fer explícit el to d'una escena amb una paraula. Val més que els fets parlin per ells mateixos. Llavors analitza les dades. Què diuen les dades? Doncs que espaterrantment el nombre d'adverbis importa. Combinant una anàlisi de més de 167 llibres considerats excel·lents per la crítica amb la resta de la bibliografia, Blatt descobreix que els llibres amb menys de 50 adverbis per cada 10.000 paraules es guanyen l'aplaudiment dels crítics en un 67% dels cops, mentre que les obres dels mateixos autors que augmenten la freqüència a més de 150 adverbis només reben alts honors un 16% de les vegades. O sigui que és un llibre en què es fixa en tots aquests detalls. La presència d'adverbis compta amb les exclamacions. Tampoc diu que no cal abusar, no s'ha d'abusar de les exclamacions. Pocs quantitatius, no hi ha d'haver massa quantitatius. I l'últim apartat és curiós, la mida de l'ego. Es veu que un llibre tingui èxit està relacionat directament amb el fet que a la portada el nom de l'autor ocupi un tant per cent de l'espai reduït. Penso que no pot superar el 12% de la portada.
Clar, perquè es veu massa autor
i poc el títol. Doncs aquest article, si el voleu consultar, es diu així, 5 lleis quasi científiques de la literatura, va sortir a finals de març al Núvol, el núvol.com, el digital de cultura en català. Bé, i acabarem el programa amb una altra frase. Avui parlem d'un proverbi japonès, i aquest proverbi japonès diu així: el que parla, sembra; el que escolta, recull.
Doncs ja sabeu, no s'ha de parlar tant i escoltar més. Molt bé, amb aquesta frase acabem el programa número 329, esperant que us hagi agradat, i d'aquí 15 dies tornem a ser amb vosaltres, que tingueu una bona quinzena.
A reveure.
Participen en aquest programa de Tirant de Llibres les persones conductores Francesc Pina i Asra Sulgic, la col·laboració de Maria Danés i les corresponsalies d'Empar Morelló, Sílvia Romero, Pau Badell i Octavi Serret, amb el suport tècnic de Ponset Ràdio i amb la coordinació i direcció general de Joan Roviralta. Ens tornarem a trobar dimarts, d'aquí a 15 dies, de 9 a 10 de la nit, al 107.7 de la FM, al web santsaloni.cat/ràdio en directe i a l'aplicació TuneIn. Trobareu tots els programes ja emesos a santsaloni.cat/ràdio a la carta, apartat Tirant de Llibres, i també al Facebook del programa. Gaudiu d'unes bones lectures i molt bona quinzena!